Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts, amics de la veu de Navàs. Avui, i en el programa de Ciència a l'abast de tothom, ens permetem parlar de nosaltres, perquè l'efemèrides s'ho val. Complim el programa número 100 de la veu de Navàs. Sí, sí, hem arribat a pensar, a redactar i acabar gravant 100 sintonies seguides de 100 programes que parlen de ciència, de tecnologia, de medi ambient, de catàstrofes naturals o provocades pels humans, invents d'estar per casa, temes que afecten directament el municipi, a Navàs, curiositats de la ciència, entrevistes als nostres convidats del municipi, etc, etc. Hem tractat des del cotxe del futur, o si s'ha creat o no vida artificial, o bé els accidents nuclears de Fukushima, o com vivíem 100 anys enrere, fins a temes del poble. Per exemple, la deixalleria, l'auditoria ambiental que es va fer, el programa d'ordenació urbanística municipal, el POUM i tants altres. La sintonia que avui sentiu es va sentir per primera vegada l'octubre de l'any 2000, quan la llavors directora de l'emissora La Veu de Navàs, la Maria Mercè Serra, em va proposar col·laborar en algun tema de la ràdio sobre els que jo podia conèixer. Dedicat com he fet tota la vida a l'ensenyament i agradant-me molt la divulgació, no vaig dubtar en donar el sí per fer un programa que tingués per lema posar fàcil allò que pot semblar difícil. I el vàrem titular així, Ciència a l'abast de tothom. Més tard, l'Elisabel López, com a actual directora de la Veu de Navàs, m'ha donat tot el recolzament i les facilitats per poder continuar divulgant ciència a l'abast de tothom. En aquesta mitja hora del segon diumenge de cada mes, hem intentat entretenir-vos, tot aprenent, si és possible, degustar el que es cou en el camp científic, arreu del món, donant sempre prioritat també als temes d'interès del nostre país, de Catalunya, i, quan ha estat possible, amb temes que ens afecten. El més a proper possible de casa nostra, a les comarques del Bages, del Berguedà o de Navàs mateix. Cal que reivindiquem, recolzem, participem amb les coses nostres, i amb els mitjans audiovisuals també es fa poble. I la Veu de Navàs n'és un bon exemple, però també hi ha el Canal N, revistes impreses periòdiques, cinema propi. Avui dia, amb internet, les seves webs trasbassen fronteres i les nostres notícies es transformen en mundials. Arreu del món, on et trobis, pots escoltar la Veu de Navàs i arribar fins als teus programes preferits. L'adreça que cal posar a l'ordinador ja la sabeu, laveudenavàs.navàs.cat. I si estàs a Navàs mateix, ja ho saps, sintonitza la ràdio, el 107.9 de la FM. Hem intentat fer una agrupació avui per temes semblants i així conèixer l'abast d'aquest programa que s'ha emès durant 12 anys. Avui farem un petit resum dels que s'han tractat, no de tots els programes, però sí dels que creiem que han sigut més significatius, més destacats. Un primer bloc l'hem titulat Ciència aplicada, i aquí anaven programes que s'han emès durant aquests anys com Història dels avenços, Invents d'estar per casa, Del Big Bang al disseny intel·ligent, Congelar aliments i el cos humà si era possible, o si s'ha creat vida artificial. Ja que en el primer programa de Ciència a l'abast de tothom, titulat Història dels avenços, ens preguntàvem al seu inici, això era l'inici del segle XXI, els tòpics que mai s'han contestat o la ciència encara no ha contestat. D'on venim, on som i cap on anem. Sabem que venim de molt lluny. Si el Big Bang va ser l'inici de l'univers, aquest pot tenir 15.000 milions d'anys. El nostre planeta, el planeta Terra, sembla que volta, dona voltes, ja fa 4.500 milions d'anys. El primer català que va néixer va ser a l'era del Paleolític, fa 500.000 anys, el primer català, 500.000 anys. però el nostre parent més proper i del que hem rebut, diguem, tots els seus trets diferencials, l'hauríem de situar a l'Homo sapiens sapiens, que fa 50.000 anys. Per tant, nosaltres, una mica tal com som, portem aquí a la Terra 50.000 anys. En aquest temps ens han precedit unes 2.000 generacions i podríem dir que quasi bé tots han viscut a les cavernes. Nosaltres tan solament tenim coneixement de les 5, màxim 7 darreres generacions. Fixeu-vos, si tirem enrere, què coneixem nosaltres? Ho hem pogut conèixer, estant de sort, els pares, els avis i els besavis, només. I tirant endavant, els fills, els nets i els bisnets. Per tant, 7 generacions que conviuen conjuntament, podríem dir. Només les darreres 20 generacions, des de l'any 1500 fins ara, més o menys, han llegit llibres impresos. Un cop va inventar la impremta Gutenberg l'any 1450. Les darreres 5 generacions, ens hem acostat cap a nosaltres, des de final de 1800, han disposat de llum elèctrica, ja que la va descobrir l'Edison el 1878, i només les 3 darreres generacions, podríem dir des de l'any 1925 en endavant, hem sobreviscut gràcies a la penicil·lina que va descobrir el Fleming l'any 1928. La majoria dels avenços apareixen les darreres 2-3 generacions, els darrers 100 anys, a partir, diguem, de la Segona Guerra Mundial. I això podríem dir que és d'on venim i on som, per situar-nos una miqueta. I cap on anem? Doncs el futur sembla que ens depara coneixements, tendències cap a quins mons? El món de les telecomunicacions, per descomptat, és un imparable avenç de l'electrònica, la informàtica i les pròpies telecomunicacions. L'enginyeria genètica, avenços en enginyeria, en genètica, doncs per identificar punts claus en el genoma humà per avançar-se a moltes malalties. Fabricació de productes transgènics, l'aqüicultura, cultiu d'animals, diguem, amb granges, podríem dir-ne. Encara no s'ha pogut contestar a la pregunta de si s'ha creat o no vida artificial des del maig del 2000, que va haver el rebombori quan Crash Venter, aquest americà de Califòrnia, va crear una primera cèl·lula artificial al laboratori, podríem dir-ne. També ens deparen novetats importants en el futur els nous materials emergents, bé sigui per construir nous xips, piles d'alta durada o la capacitat que tindran doncs, per l'automòbil elèctric, per exemple, pel moviment a les ciutats. Les energies alternatives, un altre món innovador que està enfront nostre, aprofitar els recursos naturals com el sol, el vent, la biomassa, les ones del mar, l'escalfor de l'interior de la terra, etc. etc. Preservar el medi ambient, preservar la qualitat de l'aire que respirem, de les aigües, dels sòls, minimitzar els residus o valorar la flora i la fauna que disposem. I segurament els viatges interplanetaris, bé siguin per plaer, per la descoberta o per aconseguir nous materials o novedoses tecnologies que en estat d'ingravidesa es poden donar. Fem ara una pausa per una mica de música i continuarem amb els 100 programes de ciència a l'abast de tothom, amb un resum doncs, que duren des de l'any 2000 i que ja portem doncs, aquesta quantitat, 100 programes a la veu de Navàs. Fins ara mateix. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up and stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone.
some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my god, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh.
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom en aquest diumenge, on fem un repàs dels 100 programes que ja porta l'emissora Ciència a l'abast de tothom, sabet des de l'any 2000. I agrupant-los per temàtiques semblants, un bloc comprèn el que hem titulat l'home, centre de tot, i la formació. O sigui, una miqueta les dues coses, l'home com a ésser, doncs, captiu, el centre de l'univers, i la formació i la seva importància que té. En alguns programes, doncs, de Ciència a l'abast de tothom, ens hem detingut a exalçar la perfecció, diguem-ne, de la creació del ser humà, però tot analitzant també les seves petiteses. Potser per treure una mica d'orgull hem volgut furgar en les debilitats com animals racionals que som en aquest planeta. Han estat programes que s'han titulat L'home, un ésser limitat, Els humans vam arribar tard en aquest planeta, molt tard, si comparem tot l'univers amb un dia, nosaltres vam arribar a l'últim segon, i això hem titulat així, vam titular el programa Els humans tard i limitats. I un altre també parlava de que el cos humà és molt sensible als canvis. El nostre cos, el primer que podríem destacar és que és buit. Si agrupéssim, apretéssim totes les partícules elementals, els àtoms que té, que formen el cos, el volum que ocuparia seria el d'una gota d'aigua. És a dir, som gairebé buits. La nostra franja de visió, els humans, també és molt limitada. Només veiem radiacions que van entre 400 i 800 mil·límetres. Una mil·límetre és una mil·lèsima de mil·límetre. Per tant, només veiem les zones compreses entre 400 i 800 mil·límetres. Concretament, l'interval de colors de l'arc de Sant Martí. Per exemple, un àguila o un falcó poden veure-hi 8 vegades amb més claretat que l'ull humà, per posar un exemple només. Som limitats també en l'oïda, que sols captem ones entre 20 i 20.000 cicles per segon, el que en diem hertz, no? Entre 20 i 20.000, i prou. En canvi, el gos Doberman capta sorolls entre 40 i 45.000 cicles per segon, i nosaltres només entre 20 i 20.000. Les balenes emeten uns sons característics, unes melodies, que altres balenes capten a centenars i centenars de quilòmetres. Sabem molt bé que resistim poc als canvis de temperatura. El nostre cos es posa rígid, arriba a perdre el control dels moviments quan s'acosta a una temperatura d'uns 34 graus, d'aquí avall. Si persisteix el fred, cap a 31 graus centígrads, perdem la respiració i entrem en estat de coma. Igualment, si anem per la part alta de la temperatura, per sobre de 40 graus, el nostre cos es deshidrata i les proteïnes es desnaturalitzen. Això eren curiositats que vam explicar respecte als humans. I en temes de formació, n'hi ha un que voldria destacar. quan vam donar a conèixer una curiositat, el llibre més llarg del món. Això va ser en el programa número 90, a l'octubre de l'any 2011. Va ser una mica especial. El llibre més gran del món és un llibre escrit per un sol autor, el francès Raymond Queneau, que el va publicar l'any 1960. Curiós, és un llibre tan extens que mai ningú podrà arribar a llegir-lo sencer en la seva vida, ni de bon tros com veure-ho, ni el propi autor el va poder llegir. És un llibre de versos, de poemes, i arriba a tenir 100 bilions de versos diferents. I si comprendre que és tan extens que ni l'autor podrà llegir-lo en la seva vida és ja molt difícil, encara ho és més el comprovar que consta només, tan sols, de 10 pàgines amb 10 sonets cada una d'elles. Cada una de les pàgines d'aquest llibre, el llibre que es considera el més llarg del món, està tallada en tires, cada pàgina, contenint cada una d'elles 14 versos del que consta cada sonet. Ja que els sonets tenen rimes idèntiques en els versos corresponents, combinant de manera correcta les línies dels diversos sonets, s'acaba fent un llibre que conté 100 bilions de versos que tenen sentit i que respecten la rima del sonet original. Ni l'autor, el que no, l'hauria arribat a llegir tot complet, ni, i per descomptat, que li haurien faltat molts anys, ni a temps. En el programa, ja que el tema sortia una mica dels clàssics de ciència, de tecnologia i de medi ambient, en el títol doncs, que diem ciència a l'abast de tothom, ens vam decantar pel món cultural, com veieu, amb això del llibre més extens del món, com a curiositat, però ho vam coronar amb dues excelses, crec jo, manifestacions de prosa i de vers, vaja, de cultura majúscules. Una va ser recordar la conferència IEM a Catalan, de Pau Casals, que va impartir a les Nacions Unides, on va interpretar la cançó del Cant dels Ocells, que des de llavors ha esdevingut un símbol de, diguem-ne, de pau, de llibertat arreu del món, però de manera significativa a Catalunya, on se sol usar aquest cant del Cant dels Ocells per acomiadar els difunts el dia de l'enterrament i és considerat tot un símbol nacional. Al final d'aquesta part de programa doncs sentireu una versió del Cant dels Ocells d'uns 2 o 3 minutets. Una altra manifestació també de tipus cultural, patriòtica, excelsa, que podríem catalogar, jo crec que va ser la destacada intel·ligent que va fer l'excèntric Quim Monzó en el seu discurs d'obertura de la Fira del Llibre de Frankfurt l'any 2007, on Catalunya era la convidada d'honor. En un discurs que durava 14 minuts, hi va llegir-hi el Quim Monzó aquell trabalengua, precisament ell que tartamudeja, que un dia, en una fenomenal paròdia de discurs militar, va recitar el no menys grandíssim Salvador Dalí, com si fos la poesia més excelsa del món. Una polla xica, pica, pallarica, cama torta i becarica, va tenir 6 polls xics, pics, pallarics, cama torts i becarics. Si la polla no hagués sigut xica, pica, pallarica, cama torta i becarica, els 6 polls no haguessin sigut xics, pics, pallarics, cama torts i becarics. I amb això us deixo a sentir el Cant dels Ocells i d'aquí un moment tornem amb més ciència a l'abast de tothom, avui fent un record, un repàs dels 100 programes que ja portem en antena. Fins ara mateix. Continuem a la veu de Navàs amb el programa de Ciència a l'abast de tothom, avui fent un repàs d'aquests 100 programes que ja s'han radiat a la vostra emissora, Ciència a l'abast de tothom. En un dels el tercer bloc que repassem una miqueta, hi han programes de tot tipus, uns 15 programes diferents que els hem englobat sota el títol genèric de Medi Ambient i Sostenibilitat. Al llarg de mesos, des de l'any 2005 fins ara, hi ha hagut programes curiosos que mostren com vivíem 100 anys enrere, altres sobre el nostre grau d'insostenibilitat del planeta, quan vam explicar que requerim una superfície de terreny molt àmplia, el que es denomina petjada ecològica per viure, més que la que realment se'ns queda adjudicada, i al mateix temps com extraiem un elevat contingut de recursos de la natura, que és el que es denomina motxilla ecològica. Hem dedicat programes a la natura, a les ciutats més verdes, més ecològiques que hi ha per Europa, al món de les plantes, descrivint, per exemple, el banc de llavors més gran del planeta, ubicat a les illes Svalbard, a 100 quilòmetres del Pol Nord. Un bon Nadal dedicat al medi ambient, als animals que ens precedeixen en observar i en predir catàstrofes naturals, que el vam titular com els animals sentinelles o els bioindicadors de la natura. Que les abelles desapareixen, una constatació, o com s'orienten els ocells per fer els seus grans recorreguts a cada canvi d'estació. Han sigut alguns d'aquests programes d'aquest tercer bloc que anem dit Medi Ambient i Sostenibilitat. També ens hem detingut en els sistemes que es poden emprar per mesurar la riquesa, on el millor indicador no és el producte interior brut, el conegut PIB d'un país. N'hi ha d'altres com l'índex de desenvolupament humà, o l'índex de felicitat planetària, o l'índex de progrés global, que són molt més fiables i atenen molt més, diguem, a la mesura de la riquesa o del benestar de les persones. Vàrem constatar també que menjar no tornarà a ser mai barat, cada vegada s'encareixen els preus. Segurament conclou el plantejament de la sostenibilitat el programa on el seu objectiu és el de decreixement, un programa que el vam titular així, Objectiu de Créixer, que es va radiar el gener de l'any 2010 i que és cap a on tendeixen els nostres països tillats avui dia d'avançats, teòricament cap al decreixement. En aquests temes de sostenibilitat ens hem entretingut sobre el Nadal també, unes vegades per reconèixer els fets que s'hi celebren, que què en diu la ciència, per exemple, de l'existència de Déu, quan va néixer Jesús, l'estrella de Belém era un cometa, quan va començar la invasió dels pessebres, el Papa Noel, quants eren els Reis Mags, per exemple. Altres temes han girat més en dedicar un bon Nadal al medi ambient, un Nadal més sostenible per la natura. La molsa, la invasió dels pessebres, l'arbre de Nadal, els àpats d'aquestes festes, el dispendi en l'ornamentació i l'il·luminació, per acabar amb el volum ingent de residus que surten realment d'aquestes festes. Un altre bloc de programes de Ciència a l'abast de tothom que avui recordem, commemorant aquests 100 programes que ja s'han radiat des de l'any 2000, dic un altre bloc, es va agrupar amb el nom dels recursos i l'energia. En aquest repàs de 100 programes de ciència, diguem, a l'abast de tothom, a la veu de Navàs, no hi podia faltar parlar dels recursos de la naturalesa i de l'energia, que són, sens dubte, temes cabdals per avançar cap al futur. Han acaparat uns 15 programes també de ciència a l'abast de tothom. Diguem que l'afiançament de les energies que han de venir a substituir els clàssics combustibles fòssils que estem exhaurint a marxes forçades, són temes recurrents. Quines energies hem de tendir a emprar a la llar? Seria bo xarxes d'alimentació de fred, calor, de caràcter centralitzat i que potser tinguessin un caràcter públic, com països nòrdics que ja en gaudeixen, on la biomassa, el sol, el vent i el calor del subsol, la denominada geotèrmia, hi tenen un paper molt, molt destacat. Quines perspectives energètiques serviren per alimentar el creixent nombre de cotxes ara amb la incorporació en el rànquing dos de països emergents com la Xina, la Índia o el Brasil. Perdó. Seran els biocombustibles, el biocol pels americans perquè tenen molta canya de sucre, o el biodiesel per Europa perquè tenim moltes lleguminoses. Perdó. Serà el cotxe elèctric, el cotxe híbrid, i en un futur més o menys, llunyà, possiblement el cotxe amb bateria d'hidrogen. Aquests semblen les apostes que hi ha sobre la taula ara mateix. Hem de continuar apostant per les nuclears, tot i tenint en compte que els reactors nuclears d'una central d'avui dia, que en diuen de tercera o de quarta generació, no tenen gaire res a veure amb les del passat. S'avançava en la construcció de nous reactors nuclears en països arreu del món, però en aquests països sobretot emergents com la Xina, la Índia, el Brasil o Corea, però que després de Fukushima s'ha fet un pas enrere. El que és segur és que s'apostarà per l'extracció de nous materials coneguts avui dia amb el nom genèric d'emergents. Liti, per les piles i les bateries del futur. Indi, és un metall que els seus cristalls líquids, que fabrica, serveixen per fabricar cristalls líquids per les pantalles de televisió i també d'ordinadors. El coltan, un altre, és un conjunt de materials que pot servir pels ordinadors portàtils, pels telèfons mòbils, pels videojocs, pels acceleradors de partícules o pels trens magnètics. Sobretot se'n fabriquen condensadors. El grafè, derivat del grafit i format per una sola capa d'àtoms, per tant primíssim, i que s'utilitza per pantalles tàctils, per telèfons mòbils o per panells solars. Els materials amb memòria seran uns altres d'aquests emergents de futur. Són materials que recorden o tornen a la forma primitiva després de ser usats, per exemple, com a correctors de dents en ortodòncia, estents cardiovasculars, pels que han patit algun atac de cor, sols amb l'escalfor prenen la forma primitiva. També importants els aliatges de níquel i titani per fer pròtesis. Pròtesis fetes amb titani és molt corrent. Un altre bloc serien les terres rares, denominades terres rares. Estan formades per 17 elements de la taula periòdica i per elements que poc ens sentíem a parlar fa uns anys i que ara estan, doncs, a la palestra, estan, doncs, diguem-ne, de moda. Ceri, disprosi, erbi, europi, escandi, gadolini, olmi, terbi, etc. En multitud de components del modern automòbil i en el propi fluorescent de casa, els que en diuen fosforòfors són els encarregats de transformar la llum ultraviolada en visible i estan formats per metalls de terres rares. Transformen la llum del fluorescent, que seria ultraviolada i que ens afectaria, en visible, i això ho fa el lantà, el litri, l'europi, el ceri, el terbi, per tant elements de les terres rares que fa molt poc que s'utilitzen. El futur poder més segur, podríem dir-ne, si hi ha alguna cosa segura, és el reciclatge dels materials, el que se'n diu ja la mineria urbana. Reciclatge d'envasos, reciclatge de plàstics i reciclatge, sobretot, de la ferralla electrònica. Que els recursos són i seran importants ho demostra la posició que prenen les grans companyies versus els equipaments i el subministrament més proper al ciutadà. Un cas que ens toca ara molt de prop és la possible construcció de 10 grans pous a tocar Navàs, en el terme municipal de Balsareny, per part de gas natural, per emmagatzemar gas natural. Les grans reserves de gas natural no es troben a Europa, sinó a Rússia, a l'Iran, a Qatar, a l'Aràbia Saudí i a Algèria. Des d'Algèria, que és l'últim país, diguem, és on s'exporta cap a Espanya, amb un gran gasoducte que travessa per sota el Mediterrani. I això que diem Europa, com en quasi bé tots els recursos, en té molt poques reserves també de gas natural. Gas Natural Fenosa proposa la construcció d'un gran magatzem de gas a la zona de Balsareny, format per 8 o 10 cavitats salines a 900 metres de profunditat i amb una capacitat de 50 milions de metres cúbics cada una d'elles. És molta quantitat de gas emmagatzemat. Un gasoducte sota terra de 45 km de longitud connectarà la planta amb el sistema de transport. És un projecte estratègic per a Catalunya que encara cal considerar, diguem-ne, la seva viabilitat. No és segur que es faci. Cal veure on, si realment es construeix aquí a tocar Navàs, a la zona final de Balsareny, i també un estudi molt acurat del seu impacte que pugui crear en el medi. Bé, amics, per avui culminem aquest repàs de 100 programes de ciència a l'abast de tothom. N'hem fet una primera part. Com hem dit, saltem a les antenes de la Veu de Navàs cada segon diumenge de mes, al migdia, i des de l'any 2000, quan començàvem, diguem, el segle XXI, començàvem també ciència a l'abast de tothom. És en el proper programa quan acabarem de fer el repàs final d'altres blocs que hem configurat en aquest programa, doncs, de ciència, tecnologia i medi ambient. Avui ens hem dedicat bàsicament a quatre grans blocs. El primer ha sigut la ciència aplicada, el segon l'home com a centre de tot i la formació que cal rebre, el tercer el medi ambient i la sostenibilitat, i el quart, l'últim que ara parlàvem, els recursos i l'energia del futur. Fins al proper, molt bon dia a tothom i bon any 2013.